Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa David Casablanques. Els hutis del Iemen entren a la guerra de l'Orient Mitjà i llancen el primer míssil contra Israel des de l'inici del conflicte, una nova escalada que coincideix amb el primer mes de guerra. A banda d'això, Israel i els Estats Units han continuat atacant l'Iran i Teheran ha bombardejat una base aèria nord-americana a l'Aràbia Saudita. Mentrestant, al Líban, les autoritats han denunciat Israel per crims de guerra per haver bombardejat, diuen, una ambulància i matat 5 persones del personal mèdic. Mariano Aguirre, que és investigador sènior no resident al CIDOB, ha explicat a Catalunya Ràdio que Donald Trump no té una estratègia clara i que, en canvi, l'Iran té capacitat de resistir.
Teherán, diciéndolo gráficamente, opera más como una especie de gran grupo de guerrilla descentralizado que como un estado centralizado.
El Pakistan reuneix demà i demà passat països de la regió mentre intenta mediar entre Washington i Teheran. Més notícies amb Ivan Olmos.
Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb violència i intimidació a domicilis. La Guàrdia Civil ha detingut a Madrid i Almeria tres homes que es feien passar per repartidors vestits amb armilles reflectants i un cop accedien a l'habitatge mitjançant la força, utilitzaven armes de foc per sostraure diners, joies i altres objectes de valor a les víctimes. El grup utilitzava vehicles robats o amb matrícules falsificades per cometre els delictes. Dos dels detinguts han ingressat a presó provisional i no es descarten més detencions. La investigació continua oberta.
Els Mossos han detingut un home de 21 anys a Barcelona per dos delictes d'estafa per valor de més de 5.200 euros, quan es feia passar per un agent immobiliari. L'home contactava amb persones que buscaven pis i els feia ofertes a preus assequibles fora del mercat. Els demanava una paga i senyal en concepte de reserva i una vegada els tenia, trencava la relació amb les víctimes. Segons ha informat el cos, el detingut no tenia antecedents penals.
L'increment desigual del nivell de vida i dels salaris ha desdibuixat la classe mitjana, sobretot des de la crisi del 2008. Moltes persones que fa uns anys podien estalviar ara no arriben a final de mes, tenen dificultats per pagar un lloguer i no poden. És el tema del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, amb testimonis com el de Rubén Guilanyà, advocat i professor de la Universitat Ramon Llull.
El sistema impositiu continua pensant que el que té renda és el que és ric. Això és un error actualment enorme, perquè el que és ric és el que té patrimoni. És injust que tractem molt pitjor les rendes del treball, on hi ha un esforç, amb algú que senzillament pot aconseguir ingressos de manera passiva.
Interrompuda tot el cap de setmana la circulació de les línies R13 i R14 entre Lleida i Vinaixa per obres de DIF per l'ampliació d'una via a l'estació de Juneda, a les Garrigues. Hi ha servei alternatiu per carretera durant tot el cap de setmana. El que sí s'ha restablert és la circulació de l'R11 després que ahir a la tarda quedés interrompuda per la caiguda d'un arbre sobre un tren entre Flaçà i Figueres. En marxa la consulta popular no vinculant a Vilada i a la Nou de Berguedà sobre el projecte d'una central reversible a la Baells. Pel govern és un projecte estratègic i per la patronal berguedana una oportunitat econòmica, però els ecologistes el rebutgen. Corresponsal al Berguedà, Nàtia Dell.
Bon dia. La consulta no referendària es fa de forma simultània als dos municipis i la pregunta és la mateixa. Esteu d'acord amb la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells? I s'ha de contestar que sí o que no. Es podrà votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Estan cridats a les urnes els veïns majors de 16 anys que estiguin empadronats. A Vilada parlem d'un cens de 391 persones i a la 9 de 153. El projecte també afecta Cercs, tot i que aquest municipi ha descartat fer cap consulta i s'ha posicionat a favor de la iniciativa. Si el projecte tira endavant, serà la central hidroelèctrica reversible més gran de Catalunya. La inversió prevista vista és de 400 milions d'euros. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Vilada.
Els esports, Vilcadilla.
El Barça perdrà Rafinha durant 5 setmanes. El brasiler té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta que el deixarà fora dels quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid. L'extrem podria reaparèixer al Clàssic contra el Madrid al Camp Nou el 10 de maig. Encara en futbol, avui a la Lliga F a les 12, Badalona Women a l'AMA i a les 4, Espanyol Llevant. En bàsquet, victòria important del Barça a l'Eurolliga. Els blaugranes van guanyar ahir a la pròrroga l'Estrella Roja de Belgrat per 92-88. Avui a la CB, el Manresa visitarà el Breogán a les 6 de la tarda, Lleida jugarà a la pista del Granada a les 8 i el Girona rebrà a Fontejau al Madrid a les 9 del vespre. En motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Japó de Fórmula 1. El pilot italià s'ha imposat en la qualificació d'aquest matí al seu company de Mercedes, George Russell, i a l'australià Oscar Piastri de McLaren. Al Mundial de MotoGP, avui a les 9 del vespre. La cursa sprint del Gran Premi dels Estats Units la podreu seguir en directe a l'Univers MotoGP per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT, i a partir de 3:15 d'una sisena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, un recorregut de 160 quilòmetres entre Berga i Caral, amb dos ports de primera categoria i un de categoria especial.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11 i 6. Jo mai he descobert on és l'Arca de Noé de l'Àfrica. Xavier Aldecoa, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Alaki Ramandó. Mamar Mandó. Mamari Mandó. Kiramandó. Kasaraka, Kasaraka. Alaki Ramandó.
Cada cap de setmana amb el Xavier Aldecoa voltem pel món, al suplement, de vegades pel continent africà, de vegades per altres punts del planeta. Avui, un viatge a un lloc màgic i misteriós que el Xavier va conèixer en temps de pandèmia. A veure, aquesta Arca de Noé, on és, Xavier?
Doncs està a Tanzània i és segurament un dels jocs més espectaculars que he vist en més de 25 anys voltant pel continent africà. És un lloc impressionant. És un volcà mort que ha donat pas a una de les explosions de natura més vives del continent africà. És el Ngorongoro, que, com deia, està al nord de Tanzània. Està ben a prop del Serengeti i Masai Mara a Kenya, o sigui, en aquella zona, i és un lloc espectacular. És un volcà, com deia, mort, que es va formar fa 2-3 milions d'anys i ha provocat que hi hagi un cràter gegant que encara es pot veure. Tu, quan hi vas, veus les parets de 600 metres del volcà. O sigui, ets molt conscient, està dintre d'un cràter, i s'ha convertit en un ecosistema perfecte. Un lloc on viuen milers i milers d'animals, més de 25.000 animals en aquest diàmetre petit, diguéssim. Són 23 quilòmetres de diàmetre, que és gran, però no és tan gran per les extensions que hi ha allà, i és un lloc que sembla un miratge, sembla una mena d'Eden en construcció. Estàs allà i dient, ostres, segurament era així, algo similar així a aquest paradís que ens imaginem.
El cràter, el nom és Ngorongoro?
Ngorongoro.
Ngorongoro.
Ngorongoro ve, diuen, del so de les vaques, el so de la campana que porten
el
cotoclong, perquè és una zona de massais, i llavors amb les vaques i amb tota aquesta sensació d'estar dintre d'una olla natural, es veu que s'anaven repetint i s'anava sentint de lluny.
Som a Tanzània, som en Ngorongoro, som en aquest cràter que és ple de fauna i de flora, amb un Arca de Noé encara present el 2026, i això té mèrit. Quins animals viuen al cràter?
Pràcticament de tot. O sigui, pots veure lleons, elefants, búfals, hienes, hipopòtams. Una varietat molt gran i una densitat, sobretot, espectacular. Vas allà amb el cotxe i de seguida hi veus. Primer perquè és pla. I com deia, hi ha una gran densitat i estem en un lloc no massa gran, de seguida estàs per allà dient, no em puc creure que jo tan lluny ja veig els elefants allà a la banda, allà veig uns...
I no ens ho hem carregat a nivell de safaris, a nivell turístic, encara?
És veritat que és un lloc que cada vegada té més afluència. Si, per exemple, hi van una mitjana de 500 vehicles al dia. Sí que és veritat que jo vaig tenir la sort dintre d'un context de molt mala sort, que era la pandèmia.
A tu et va enganxar allà, la pandèmia?
Em va enganxar. Jo el que vaig fer és anar a viatjar a diferents països africans per veure com la pandèmia estava afectant aquests països. Vaig anar al Senegal, vaig anar a Sud-àfrica, vaig anar a Tanzània i a Uganda, i a Tanzània vaig anar a aquest lloc, que és un dels jocs turístics i importants del país per veure com està afectant, perquè està sent realment una massacre al país i un problema molt gran econòmicament per la gent. I vaig a un lloc on en principi hauria d'haver-hi molts turistes i em vaig trobar amb això. Aquest paradís absolutament buit.
Ara entrarem en el moment pandèmia i com es vivia també en aquests països africans i concretament a Ngorongoro, a Tanzània. Però abans, una mica més, aquests animals. Com et movies per aquest país? Com hi vas arribar fins a aquest cràter? I després, com és aquesta experiència de veure'ls de tan a prop?
Doncs, ja has de ficar-te en el cràter amb uns cotxes i de més, però allà veies una varietat enorme, però també molt específica. Els lleons, per exemple, són diferents de la resta de lleons de la zona d'Àfrica. Genèticament no tenen cap diferència, però sí que són molt més grans, són una mica més grans, diguéssim, que els lleons d'altres llocs per a aquesta densitat d'animals. És un lloc perfecte pels lleons, perquè hi ha molts animals per caçar i per menjar i poden viure allà tranquil·lament.
No passen gana.
No passen gana i fa que la melena és una mica més fosca, diuen que són els lleons més fotografiats de l'Àfrica, perquè són molt macos, són molt grans, estan molt ben alimentats, s'han fet més grans. La melena s'enfosqueix amb l'edat i també per la testosterona, diguéssim, dels animals. Llavors tens aquests lleons tan espectaculars a la zona de l'Ngorongoro, que són segurament una de les imatges, de les icones d'aquest cràter tan espectacular de Tanzània. Mm.
I per arribar fins allà, amb avioneta, com...?
Sí, bueno, jo vaig anar primer amb avió i després amb avioneta fins a aquesta zona, però també es pot arribar amb
I aquests moments de pandèmia, viatjar entre aquests països africans amb vols comercials, estaven plens els vols?
No. De fet, va ser una de les coses més impressionants també d'aquella època. Estava sol en alguns vols, pràcticament 2-3 persones.
No se suspenien, eh?
No, clar, hi havia molts menys, però els que hi havia, que eren pocs, estan buits. I recordo, per exemple, una connexió a Addis Abeba, que és segurament un dels aeroports més importants de la regió, és un hub al continent, que normalment hi ha unes cues terribles i passar-les absolutament sol. Mm. I era una sensació impressionant el veure com estava afectant el turisme i com el món s'havia paralitzat.
I els elefants a Ngorongoro?
Doncs també és curiós, perquè els elefants sempre viuen separats per sexes. Per una banda tens les femelles amb les cries, algun mascle jove, i per l'altra els adults. Al cràter del Ngorongoro només trobes els elefants mascles, perquè, com dèiem abans, hi ha una gran densitat de felins, també, d'animals, però de felins, hi ha molts lleons, les femelles d'elefant prefereixen no anar-hi al Ngorongoro. És massa arriscat per les seves cries, per tant, hi veus molts elefants, i molts elefants, sobretot, vells. De fet, hi ha una curiositat molt maca, molt interessant, al Ngorongoro. Saps el mite aquest d'un cementiri d'elefants? És això, és un mite. No hi ha un cementiri d'elefants com a la pel·lícula del Rei Lleó. Però hi ha un racó del cràter de Ngorongoro on hi veus moltíssims ossos d'elefants. De fet, hi havia fins i tot la teoria de que sí que allà sí que hi havia un cementiri d'elefants. I no és real. El que passa és que és una zona on és una zona humida, hi ha molta herba alta, i els elefants vells, que tenen les dents més gastades, els hi agraden allà per menjar i perquè allà estan a gust i no tenen tampoc molt de perill, perquè és una zona on es veu molt. Mm. I allà es moren, i per això hi ha aquesta densitat d'ossos en aquesta zona.
I quins més animals hi ha, per exemple, girafes?
No n'hi ha. De fet, és també una curiositat, perquè per accedir al cràter, evidentment has de baixar per alguns camins pedregosos i tal, i que estan inclinats, i les girafes no poden baixar. És un dels pocs llocs on tens aquesta densitat tan gran d'animals, pràcticament de tot tipus. En canvi, les girafes no hi són, també perquè al cràter no han crescut aquestes acàcies, aquests arbres que alimenten
són
les girafes. I també hi ha una altra absència, que és el guepard. Uh-huh. El guepard, aquest felí que corre tan estilós, aquest tampoc, per aquesta qüestió dels lleons. Com hi ha tants lleons en tan poc terreny, en quan apareix un guepard per allà, el fan fora o se'l carreguen, així que els guepards han girat cua.
I m'he d'imaginar tota aquesta fauna convivint amb els massais?
Te'ls has d'imaginar a la regió. És a dir, els massai viuen a l'àrea de conservació de Ngorongoro, però no viuen al cràter. O sigui, el cràter a vegades baixen per pasturar amb, amb els seus animals, perquè hi ha la convivència entre els animals i els Maasai és molt estret, han viscut sempre amb animals. Llavors no us heu d'imaginar una relació de por o d'intentar apartar-se. Evidentment, protegeixen els seus animals dels depredadors, però viuen amb una tranquil·litat que era sorprenent. O sigui, tu veies un lleó a un quilòmetre i després veus una mica més enllà uns Maasais amb les seves vaques. No entren del massa sovint al cràter, però en pots veure, sobretot a les parets. Mm.
Avui amb el Xavier Decoa fent parada a Tanzània, aquí una fotografia d'aquest país.
Tanzània, capital d'Udoma. Oficialment República Unida de Tanzània, un país situat a la costa oriental de l'Àfrica Central i que fa frontera amb Kènia, Uganda, Ruanda, Burundi, la República Democràtica del Congo, Zàmbia, Malawi i Moçambic. L'actual Tanzània va néixer el 1964 i és el resultat de la unió entre l'antiga República de Tanganyika, que va ser colònia alemanya i britànica, i la República de Zanzíbar, que també es va independitzar de la corona britànica.
Doncs el Xavier Decoa, que va visitar Tanzània en plena pandèmia i que va poder retratar, molt afortunadament, tots aquests animals i explicar com es vivia. Tanzània, quina posició tenia respecte a la pandèmia? Perquè hi va haver alguns països africans que totes les mesures de la Covid per evitar el contagi se les van passar pel forro.
Però Tanzània segurament va ser la posició més estranya del món, no de l'Àfrica. O sigui, és veritat que hi ha molts països les mesures de seguretat, fins i tot aquelles mascaretes que portàvem a tot arreu, allà no ho passaven, però és que a Tanzània oficialment no existia el coronavirus. El president, el John Magufuli, va dir que no existia. De fet, van parar el recompte d'infectats i de morts en 500. Penseu que la veïna Kènia, quan van dir que ja s'havia parat, portava més de 110.000 casos. O sigui, simplement van dir que no hi havia perquè havien resat molt. El president va dir que havien estat pregant, Déu els havia escoltat, i a Tanzània no existia. De fet, vaig fer un reportatge que es titulava El país del virus del no, perquè estava prohibit per llei parlar, i de fet et podien posar a la presó si algun metge, alguna infermer, algú deia que hi havia coronavirus.
Déu-n'hi-do quin president i Déu-n'hi-do quina política. Per tant, ni PCRs, ni vacunes, ni carnets de vacunació, ni testos d'antigen, ni mascaretes, eh?
De fet, ho havies de fer d'amagat, perquè, clar, per sortir del país, recordem que en aquella època t'havies de fer un PCR 48 hores abans d'agafar l'avió per poder agafar aquest avió. I algunes les companyies t'ho demanaven, sobretot també per entrar al següent país, ho havies de fer d'amagat perquè et donessin aquesta PCR. I els metges tenien molta por, perquè si admetien que hi havia un pacient que tenia PCR, era un problema. De fet, va haver una cosa fins i tot surrealista. El president, que va dir que havia fet un test de PCR a una cabra i una papaya, i havien donat positiu. I això demostrava que tot era una farsa mundial. O sigui, fins a aquest punt d'estupidesa va arribar aquest senyor, que de fet va morir en aquella època. Ells diuen que per una pneumonia l'oposició va dir "ha mort de coronavirus".
Precisament els va acabar infectant i molt probablement devia ser de coronavirus, clar, allò que el va negar, no?
Perquè és que allà estava disparat. O sigui, clar. A tot el món està disparat, però en un lloc on no hi havia cap tipus de mesura, imagineu com devia ser.
I tu, si donaves positiu d'una PCR a Tanzània, què passava?
Doncs deien que era una pneumonia, era una pneumònia. De fet, va haver-hi un cas també en aquella època que un alumne de la universitat de la zona va donar positiu perquè es va fer un PCR en un altre lloc i van dir que tothom marxés, i el president va dir que no, que tothom de nou a les aules. O sigui, no podies dir-ho. Jo, per sort, en aquella època no vaig tenir en aquell país el coronavirus, però si no, era un problema, perquè no podies fer-te PCRs.
I un cop el president es va morir, la seva successora va mantenir les mateixes polítiques, o...?
No, les va canviar totalment. La Samia Hassan, va formar un comitè d'experts, va dir que sí que reconeixia el coronavirus i va fer diguéssim, una campanya pro vacunes. el que passa és que t'haig de dir, semblava tot molt maco, perquè van passar de negacionisme absolut a una gestió més normal, però després aquesta senyora ha tingut una deriva cap a la repressió política molt bèstia. Penseu que l'any passat va guanyar les eleccions amb un 97% dels vots. Això ja és una mica sospitós.
Tu diràs. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Xavi Aldecoa. Avui jo mai he descobert on és l'Arca de Noé de l'Àfrica. Som a Tanzània, som a Ngorongoro i també ho il·lustrem amb aquesta cançó. Utania gamiza mie autani poza mie mpezi kwa mambo yako unayetotendea sisi hiyo siri yako kisha kugundua ninakuonya uache mpenzi kwani watambua mpenzi mimi na yule fulani wao rafiki wa roho wataka kutugombanisha mimi ni wako kumbe na yule wako pia yote hayo tamaa. A veure, presenta'ns aquesta cançó, Xavier.
És Utaniangamiza, de la Morogoro Jazz Band. Utaniangamiza vol dir em posaràs en problemes, en swahili. I l'he portat perquè és el Morogoro Jazz Band és una de les bandes de jazz històriques de Tanzània. A mi em dona un bon rotllo tremendo el jazz tanzà, aquesta barreja. A més, és especial, és una barreja del tarab, que és una música, sobretot, que ve de Zanzíbar, el bengà, canià, sons cubans, el ritme en blues, però sobretot, no sé si et passa, però em dona un bon rotllo, una tranquil·litat, una pau, un bon rotllo aquesta música, i recordo estar-la escoltant molt aquells dies on tot semblava que el món s'acabava amb la pandèmia i em porta bons records, em fa treure un somriure aquest jazz de Tanzània.
No sabia que existia el subgènere de jazz de Tanzània.
Sí, a més, ells ho diferencien molt del jazz d'Estats Units, no? Això va créixer, sobretot, va aparèixer als anys 30 i va, sobretot, aquesta fusió, aquesta pau, diguéssim, que hi ha darrere del jazz, i també, després de néixer als anys 30, quan va arribar a la independència, el 1961, el Julius Nyerere, el primer president, ho va agafar una mena de bandera d'unitat nacional. Va promoure molt aquestes bandes de jazz que tocaven a molts dels locals, va professionalitzar aquesta música i va ser una mena d'orgull nacional, el jazz de Tanzània i continua sent-ho ara.
Què és el nyungu, Xavier?
El nyungu vol dir olla en swahili i és com li deien a una pòssima, un brebatge, que segons ell, segons el que s'havia dit per Tanzània i també ho recolzava el president, curava la Covid. I vaig anar a un poblat a preguntar com es feia, me la van fer, estaven convençudíssims tots,
sí, sí,
o almenys oficialment, de que es podia curar el coronavirus així, i era fet a base, perquè a mi vaig estar mirant com la feien, era llimona, all, cebre, gingebre i fulles de diferents plantes, guaiava, taronger. I segons ells, amb allò estava escurat.
La pòssima de l'Astèrix i l'Obèlix, eh? Sí. I tu vas prendre?
Vaig prendre, però estava...
Jo crec que et curava per... Pujadet de gust, no?
Sí, com picant, amarg, sincerament.
Tu creus que la gent s'ho creia, això? O havies de continuar la farsa del president?
Jo crec que hi havia part d'aquesta farsa del president, i després, bueno, és veritat que hi ha molts remeis tradicionals, que ja s'hi creu bastant, i suposo que... En realitat, aquesta beguda s'ha tractat, o sigui, s'ha utilitzat durant molt de temps per curar diferents qüestions pulmonars i de més. Llavors, no és que no tingués cap efecte, segons la gent local sí, ara tant com curar el coronavirus crec que era exagerat.
Un record sonor.
És quasi un no sonor.
A veure, on som aquí? On ens portes, Xavier?
És que us he portat això perquè, per mi, una de les coses que més em va impactar de l'Ngorongoro, tornant al cràter aquest de l'Ngorongoro, va ser el silenci, perquè això, aquest rumor que sentíem, és a l'hotel on estava. És un hotel, el Wildlife Lodge de l'Ngorongoro, que està just a dalt del cràter i té unes vistes demencials, de les més maques del món, i allà era el moment de l'esmorzar. O sigui, allò, normalment, havia de ser un guirigall de gent esmorzant, plats, soroll de la gent anant al bufet, parlant, fent fotos a aquell moment de sortida del sol, i no hi havia ningú. De fet, era desesperant per la gent, perquè estem parlant d'un hotel amb 200 habitacions i no hi havia ningú. Aquesta sensació d'estar en el paradís sense pràcticament ningú era, per una banda, un privilegi, però per una altra banda feia por. Mm.
El Xavier Aldeco, avui, que ens ha portat fins a Tanzània, aquest cràter que també ens recorda la pandèmia i a cançons com aquesta que sona Antònia Font dins aquest iglú. Xavier, una abraçada ben forta, gràcies.
Una abraçada ben forta.
Ara tornem.
Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
És meu desert, sempre és meu desert.
Amb Roger Escapa.
Cari, que el teu vell està boníssim.
Roger, no te'n miris.
Quima Vila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
T'agraden els dinosaures?
Sí!
A ti tu també!
Mola!
Acompanya-la, ell i el John C. en aquesta nova aventura.
Gràcies!
Per descobrir els secrets dels triceratops, tiranosaures, velociraptors i molts més.
Som-hi!
Titó, excursió amb dinosaures. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Que xuli!
El Rubén és advocat. Amb el que cobra no pot fer front a cap imprevist.
Jo vaig al zero cada mes. El que serien les despeses que et mantenen un cert confort, les tens. El que no tens és la seguretat. Un divorci, una malaltia, ja et porta a l'altra classe.
La Noèlia treballa de periodista cultural.
Fins i tot el meu pare encara sobta de dir: però filla, si tu ara que tens aquesta feina, com pot ser que no et puguis comprar un pis?
La Lali és investigadora a la universitat.
No tinc contracte fix, no tinc plaça, no tinc habitatge estable.
Tots han perdut poder adquisitiu en un context on el sistema tributari beneficia les grans fortunes.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El declivi de la classe mitjana.
Dissabte a les 10 de la nit.
Fins on aguantarà la classe mitja sense un demà millor?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrada ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, això. Que ens portarà a això.
És aquell so tan pausat que ara no se sent, perquè ara tot són presses i sirenes i pitos. En canvi, el so aquest, pam, 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 això ja no se sent.
Pam, 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 el Sense Fronteres, pam, pam, pam.
Sense Fronteres.
Amb ganes de trepitjar fort pel català.
En Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira no s'atura.
Atenció!
Viu amb nosaltres el desenllaç de la Volta Ciclista a Catalunya i l'Espanyol Llevant de la Lliga F.
També seguirem els partits dels equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet, la Copa Femenina de bàsquet i l'Indústries Barça de la Lliga de Futbol Sala.
Qui ha dit que en un cap de setmana sense Lliga la primera divisió masculina de futbol s'hagi d'aturar el món?
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un minut per arribar a 2:15.
I gotta carry him. Play. This is America. Don't get you slipping, no.
Washington, Lídia Heredia, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
I bona hora per tu, que ja has fet el canvi d'horari. Nosaltres el fem aquesta nit a les dues, seran les tres, Lídia.
Val, doncs escolta'm, estupendo, perquè jo fa tres setmanes que vaig una mica... que no sé on soc, eh? Perquè estan acostumada a anar sis hores, de cop tres setmanes amb cinc hores, ja et dic jo que he arribat tard a algun lloc.
Bé, el jet lag forma part també del teu dia a dia amb aquest país que és un continent, pràcticament, no, Lídia? Suposo.
Absolutament,
bé.
Sí, absolutament. Sí.
Bé, i que fer de corresponsal als Estats Units, a Washington, treballant a Catalunya, és dels pitjors, o sigui, va sempre girat, perquè tu representa que estàs dormint quan nosaltres estem actius.
Sí, però haver fet 8 anys seguits de matins a TV3 ja et dona un callo pel que fa a llevar-te d'hora. Sí. Per tant...
Clar, a l'època matins a quina hora et llevaves, Lídia?
Doncs em llevava entre 3 i 3 quarts de 5. Sí.
Hi ha molta diferència entre llevar-se a les 4 i llevar-se a les 5, eh?
Home, no.
Jo vaig
totalment
fer un any de despertador a les 4 del matí de Mònica Terribas. I allò va ser...
I encara pagues el trauma.
Sí. A més, era el 2017-2018, l'any en què va passar tot a Catalunya.
Sí.
I allò era terrible, perquè...
No, és a dir, només els que hem treballat tant d'hora ho sabem, això. Sí. Entre les 3 i les 6 del matí, o sigui, un minut de despertador més endavant o més enrere és... Com va dir ahir Donald Trump, com ho va dir? Un dia en el rellotge Trump és una eternitat. Doncs això passa igual en aquests minuts d'espectador i estic segura que tots els catalans i catalanes que es lleven de matinada estan d'acord. A més, no tens amics a aquella hora, eh? Tu mataries per un minut més de dormir, eh?
Sí. És veritat que, clar, nosaltres ens hem acostumat a fer-ho dos dies la setmana, que no té res a veure, saps? I ja et mentalitzes de que ho recuperaràs dilluns, dimarts, però cinc despertadors en versus dos canvia molt, encara que soni a quarts de cinc. Bé, escolta'm, també deu dormir molt poc aquestes últimes setmanes Donald Trump, perquè...
Dorm poc sempre, eh?
Sí, ho reconeix, diuen, eh? Sí. Perquè té mal dormir o perquè és hiperactiu i necessita estar enxufat tota l'estona?
Jo crec que bastant per això segon, eh? Perquè més ja saps que ell es lleva, jo crec que abans de posar-se les sabatilles ja està amb la mà al Truth Social fent l'últim missatge, és a dir que s'han acabat els horaris també amb aquest senyor com a president. Mm.
En parlàvem avui, Lídia, avui fa exactament un mes de l'atac dels Estats Units i d'Israel a l'Iran el passat 28 de febrer. Abans de posar-nos en matèria de com ho està gestionant això Trump també des d'un punt de vista amb la premsa i com intenta guanyar aquest relat, com ho veus tu un mes després, Lídia? Tu que ho copses cada dia, li veus algun final?
Jo crec que estem gairebé... És a dir, estem, sobretot des del punt de vista de l'administració nord-americana, com estàvem el primer dia, que no han estat capaços d'explicar en 4 setmanes d'una manera convincent per què han anat a aquesta guerra. I això els llasta internament, eh? Pensa que ell, cada vegada que intervé, que ha intervingut moltíssimes vegades en aquestes 4 setmanes, fa un missatge pel món en global, però sempre fa un missatge pel seu públic, i els hi diu als nord-americans, no patiu, això és una petita incursió que hem hagut de fer, com un desviament del camí, però de seguida tornarem, no, a estar per vosaltres, quan s'acabi aquesta guerra la benzina serà més barata per sempre més, nosaltres no depenem de l'estret d'Hormuz, estigueu tranquils, cosa que és mentida. És veritat que no en depenen pel petroli que hi circula, però en depenen pel preu, no? Si hi ha una crisi de subministrament de petroli a tot el món, el preu del petroli és global i també hi està afectant a les benzineres d'aquí dels Estats Units. Per tant, jo crec que estan patint, estan plorant per la mateixa ferida que el primer dia, que és que el públic nord-americà no se li ha acabat d'explicar bé per què han hagut d'anar a aquesta guerra. I això els té atrapats.
I, de fet, el focus, ara més que mai aquest últim mes, l'administració Trump la té posada també amb la premsa crítica, amb la seva gestió. Atenció, recuperarem les declaracions de Pete Hegseth, el secretari de Defensa, que deia això fa només uns dies sobre el quart poder.
President, estàs actuant per assegurar a les generacions futures que no hagin de viure sota les amenaces de l'arma nuclear per part d'Iran. Tot i així, no ho sabries si escoltes a la premsa crítica amb Trump. Els companys, aquí a la sala, heu de triar. Informar bé a la població o no. El meu missatge als mitjans és: informeu bé.
No és la primera vegada, de fet, que
és
Trump...
Increïble, eh?
Sí, sí.
És increïble.
O sigui, ha de triar informar bé a la població o no.
Sí.
Et vas donar per al·ludida? Vas sentir per... Anava adreçat a tu, això, Lídia?
No, jo crec que no. En aquests moments és, no està malament ser un mitjà petit i que en principi no l'administració Trump no està per tu, perquè els mitjans grans estan patint, els mitjans nord-americans. És que és increïble. Jo crec que Pete Hegseth, el secretari de Defensa, ara s'han rebatejat com a secretari de Guerra, és el que ho està fent d'una manera més crua i més directa i més patètica, si te l'escoltes bé. És veritat que Donald Trump mira la tele, la mira molt, sap el que s'hi diu i què s'hi diu, i per tant, si alguna cosa no li agrada o considera que l'està perjudicant, reacciona. Però és que amb aquesta administració no cal ni que reaccioni ell, no? Perquè té tot una cor de persones que li fan la feina, i Pete Hegseth és un d'aquests. Pete Hegseth ha renyat a la premsa des del primer briefing, des de la primera roda de premsa, que són aquestes rodes de premsa que fan molt d'hora al matí, juntament amb el cap militar, amb el general Kane, ha renyat a la premsa cada dia. Cada dia els ha renyat per no estar publicant ni estar explicant el que ell creu que de veritat està passant.
To the patriotic members of the press...
Per la premsa patriota, ningú és perfecte en temps de guerra. Aquest edifici en sap més que ningú. Però informeu de la realitat. Estem guanyant decididament i en els nostres termes.
Decisively and on our terms.
Trump sap millor que ningú que els mitjans són una arma més, també, quan hi ha un conflicte i per guanyar la batalla del relat, un relat que no té en aquesta guerra, Lídia.
Sí, el que passa que jo ara que m'has posat aquests dos inserts del Hegseth seguit, també crec que aquesta queixa tan continuada els fa febles, perquè queixar-te de que no s'estan dient les coses com tu creus que s'han de dir, crec que és una arma de doble, no? De doble tall, perquè també denota una feblesa. I no sé, jo crec que això amb el seu públic no els hi passa, factura, perquè Trump ha aconseguit una cosa que en mans d'un polític, jo sempre dic que és com una mena de vareta màgica, que és que el que ell diu és veritat. Sigui quina sigui la relació amb la realitat que tingui el que diu, no? Però imagina't, això seria el que qualsevol polític d'aquest món voldria, no? Tenir aquest poder amb la seva gent, amb la seva gent més sòlida. Altra cosa són els votants independents o els vots prestats que ell va tenir a les últimes eleccions, no? Que volien trencar amb l'administració demòcrata i que veurem si li tornen a donar. Però fer una queixa tan pública de que el relat periodístic no t'està donant la raó, a mi també em sembla que si n'abuses molt, et fa una mica feble, perquè gairebé sembla una rebequeria, no?, de nen petit.
Sí, i de fet estic veient que fa 4 dies també proposava titulars alternatius. La CNN acaba titulant "La guerra s'amplia", Hegseth deia "L'Iran cada cop més desesperat". Clar, amb la CNN entenc que tinguin aquesta fixació, però, per exemple, amb mitjans que teòricament són més afins com la Fox, com estan explicant aquesta guerra? Com a Hegseth, com a Trump li agrada? O també veuen, doncs, algunes ombres en aquest conflicte?
A veure, depèn del dia. No sempre funciona el cliché. És obvi que la Fox News, en general, és amable, quan no directament favorable, amb el que fa Trump. Però també quan justament algú els critica des d'aquestes cadenes, l'efecte encara és pitjor, perquè llavors sí que és allò del foc amic, no? Maria Bartiromo, per exemple, que és una presentadora molt icònica de la Fox i que normalment és favorable a Trump, l'ha criticat alguna vegada, Potser no tant amb la guerra, però, per exemple, amb els atacs de Trump al president de la Reserva Federal, creu que això ataca la independència... I això encara els fa més mal. És veritat que la crítica de la CNN o de l'ABC la donen per descomptada, però tot i així, si tornen l'altre dia a peu d'avió, recordo que Trump va fer un comentari, perquè moltes vegades quan els periodistes pregunten, ell diu, bueno, però tu amb qui estàs, no? De quin mitjà és? I quan li va dir Newsmax, que és un mitjà favorable al trumpisme, alguna cosa devien haver dit que diu, no t'agafo aquesta pregunta, ara donaré la paraula a la CNN. I ell mateix es va dir... Imagina't com t'has de veure, que li donga la CNN abans que tu. És a dir, que òbviament hi ha una part de mitjans favorables, però a vegades el cliché tampoc acaba de funcionar. Mm. El que és evident, Roger, és que la deriva autoritària d'aquest govern, que l'hem explicat moltes vegades, perquè Trump està abusant del poder executiu sense passar pel Congrés o desobeint ordres judicials, està atrapant els mitjans de comunicació, no? I aquesta guerra contra els mitjans que no li fan la cara a cara comença el dia que Trump torna a la Casa Blanca, que hi arriba amb ànim de revenja, de cobrar-se factures del seu primer mandat, de la mofa que sovint es va fer de Trump, però aquesta vegada arriba amb les eines a punt, no? Eines legals d'una banda i després les eines retòriques sense vergonya, sense dissimular i amb tota una administració al servei d'això, no? d'intentar corregir el relat periodístic que no agrada.
Ve de lluny aquesta fixació de Trump amb els mitjans perquè recordo que a l'inici d'aquest segon mandat ja va vetar l'accés al despatx Oval i a l'Air Force One a l'agència Associated Press, va portar molta cua, hi va haver un procés judicial pel mig i fins i tot un jutge va dir que això era inconstitucional. Recordo que Associated Press es negava a pronunciar Golf d'Amèrica al Golf de Mèxic, tal i com Trump els ho demanava, eh?
Sí, sí, és a dir, ve de molt lluny. Hi ha hagut insults a periodistes a la sala de premsa, retrets... És a dir, han passat moltes coses que, com sempre diem quan parlem d'aquesta nova manera de fer política, ha pujat tant al llindar del que és greu o no que segurament dius, home, però com és que no n'estem parlant més d'això, no? Perquè una administració que dicta titulars... Tu fins ara no ho haguessis associat mai als Estats Units, això, no? O una administració que la seva agència reguladora de mitjans amenaça amb retirar llicències si no es corregeix el que ells consideren una informació esbiaixada sobre la guerra. Que això, que ha passat, Brendan Carr, que és el cap d'aquesta agència, ho ha dit, legalment ho tindran molt difícil per fer-ho. I potser acabarem, no?, amb un litigi. Però només l'amenaça, no, només la por, ja funciona. Hi ha una cosa que es diu autocensura, no? Per tant, tot això està passant i amb la guerra s'ha exagerat, i més sobretot en la relació amb el Pentàgon, que amb el Pentàgon ja havien passat coses, però ara imagina't.
Com va la popularitat del president nord-americà, Lídia?
Doncs jo... A veure, és baixa, és de les més... Sempre es diu, és de les més baixes d'un president en aquest estadi del seu segon mandat. Però si em preguntes estrictament per la guerra, jo crec que és massa aviat. Perquè, tot i que ja fa un mes, ell va dir, no?, de les moltes coses que ha dit, és 4-6 setmanes. Per tant, jo crec que és massa aviat i depèn molt de com acabi. Si ho acaba arreglant, ja no entro en el que vol dir arreglant des del seu punt de vista.
Trobant una sortida, potser.
Trobant una sortida i que el preu de la benzina, aquest dòlar que ha pujat no, per galó en 4 setmanes, torna on era, doncs potser des del punt de vista de popularitat interna entre els seus, això serà, com ell diu, una incursió, una excursió, un petit accident, no una nosa que han hagut de resoldre. Si s'allarga, tenint en compte que hi ha eleccions al mes de novembre i que ell és un president que, un, es va presentar amb la bandera de la inflació, dels preus, i dos, amb la bandera de no ens enfangarem amb guerres llunyanes, doncs si s'allarga i s'enfanga, aleshores això li pot passar factura. Insisteixo, no tant en els seus, tot i que també hi ha una mica d'esquerda en els seus, i algunes veus públiques s'han manifestat en contra de la seva guerra, però sí en aquests votants independents o vots prestats que li van permetre arribar a la Casa Blanca.
Un mes després, Donald Trump que intenta buscar una sortida i, mentrestant, Lídia, aquesta setmana ha sabut que Trump signarà al llarg d'aquest 2026 els bitllets de dòlar. No hi ha notícia més megalòmana que aquesta. Serà la primera vegada que la signatura d'un president en exercici apareixerà als bitllets. És ben bé que no hi ha res que li agradi més a aquest senyor que els diners, eh?
Què et sembla, eh? Sí, sí. És a dir, ell està preocupat pel seu llegat, això ho sabem, i ell considera, clar, allò sobre gustos, ell considera que el seu llegat és com més sortir ell a tot arreu, millor. Ha rebatejat edificis, institucions, ha posat el seu nom a comptes corrents pels nounats als Estats Units, el seu nom està també a la web on es poden comprar medicaments, i ara, doncs, en fi, el secretari del Tresor, a més, amb una elegia que li va fer d'escolta'm, no hi ha res, no hi ha un honor més gran que poder-li posar aquesta signatura al president que ha tornat l'edat d'or als Estats Units. Els nord-americans estan preguntant exactament aquesta edat d'or, encara no l'estem, no? No l'estem veient enlloc. I a part del bitllet signat, també està pendent d'aprovació que la seva cara surti en una moneda.
La cara també? La cara també, eh?
No en el bitllet, sinó en una moneda. Això encara està pendent d'aprovació. Però és que si et passeges per Washington, la seva cara, ben grossa, amb cartells ben grossos, penja, com a mínim, del Departament de Justícia i del Departament de Treball. Que és una mica que vas pel carrer i dius, però a veure...
Bé, és que és un element dictatorial, perquè tots els grans règims han elevat la seva figura presidencial suprema, digue-li com vulguis, no?
Exacte.
Aquesta categoria d'anar-te a trobar l'estampa i que tinguis molt present que allò és casa seva.
Volia rebatejar, ara no recordo si són vaixells de guerra o avions de guerra, ara em sap greu, però és a dir, està a punt de sortir, no?, una nova eina de guerra dels Estats Units, i també li volia posar el seu nom, vull dir que... Bueno, i la reforma de la Casa Blanca, és a dir, tantes coses, no? Hi ha una estàtua també seva d'or, que també hi ha una mica de polèmica de veure si la posarà al jardí de la Casa Blanca o no. Ja et dic... Com deia en Capri, no? Com és allò de l'amor marxa però ella es queda, doncs quan Trump no sigui a la Casa Blanca i quan Trump no sigui a Washington, no sé, la seva empremta jo crec que la tindrem present, ja sigui físicament o per les coses que, no? que haurà canviat, que durarà anys. Mm.
Com es presenta la Setmana Santa, Lídia, pels Estats Units?
Ja anava a dir, ja Setmana Santa?
La Pasqua alguna cosa deveu fer aquí,
sí,
no?
Ah, no? Sí, sí, perquè... i a més ja saps tu que aquesta administració, amb tot el que són festes, sobretot allò...
religioses,
i catòliques, és molt, i l'altre dia el J.D. Vance, en aquesta reunió de gabinet, ja va desitjar una bona Pasqua a tothom, i Pete Hegseth, de qui parlàvem ara, a banda de renyar la premsa, el que fa és pregar, en aquestes rodes de premsa en què actualitza l'estat de la guerra, i fa unes pregàries allà per beneir les tropes i tothom, que no sé com dir-te, no hi tinc res en contra, el que passa que si les administracions són laiques, doncs, en fi, són aquelles coses que també sobten una miqueta d'aquesta administració. Però, escolta'm, si dius que hi ha Setmana Santa... intentarem treure'n el màxim profit.
Ous, segur que sí. Mones, sí. Aquí no en deuen menjar, per això. No saben què és la mona.
La mona no.
La mona,
la mona
no.
Ens l'haurem de fer a casa.
Sí, ja te'n farem arribar un tast, ni que sigui, no sé. Home, com, però hi ha alguna cosa
farem.
Tu ja
saps que jo el que més enyoro de tot sí, és la botifarra d'ou. I ara clar, ja m'ha passat, clar, no? Sí, ja m'ha passat això, la botifarra d'ou.
Bé, Lídia, doncs tindrem un pensament també per aquesta mona de Pasqua que ens menjarem ben aviat, el cap de setmana que ve, segurament. Una abraçada ben forta cap a Washington i fins aviat, Lídia.
Que vagi molt bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Vostè sap què vol dir, dia 1, tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre!
Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Etxeberria. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny, a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
La guerra d'Iran ens està afectant sobretot en quan arribaran els cafès africans a Europa.
El menú del caníbal ho servim a Alimentària, la fira de l'alimentació de referència.
El sabor ja no és suficient, sinó aquí entren i cobren un rol molt important el que és les emocions, el que és el moment de consum, perquè necessito animar-me o perquè vull relaxar-me, no?
Doncs el que hem fet és només desenvolupar el fuet, tonyina, xorizol de peix espasa, treballem amb una terrina de rap feta amb el seu fetge.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 12.
Tots els marcs de Catalunya, sempre a punt per avançar. Cap a noves aventures que mai podrem oblidar. Dels Pirineus fins a l'Ebre.
Agafeu-vos fort, perquè el dia 25 d'abril, teòricament, s'havia de celebrar a Barcelona una trobada de marcs que volia batre el rècord Guinness. És a dir, tot de persones que es diuen Marc a Catalunya, que en són uns quants, segons dades de l'IDESCAT. A Catalunya, el 2024, hi havia més de 55.000 marcs. La notícia, n'havíem parlat algun dia aquí al suplement, eh? La iniciativa la van posar en marxa un grup d'amics amb el mateix nom, Marc, i havia agafat molta embranzida a les xarxes aquestes últimes setmanes i mesos, acumulava ja més de 7.000 seguidors, fins i tot comptava amb banda sonora pròpia, aquesta que sentim. Finalment, aquesta trobada no es podrà fer, o almenys s'ha posposat. L'organització ha informat que per problemes burocràtics s'ajorna uns dies. Marc Leal, un dels organitzadors d'aquesta trobada de marcs a Catalunya, prevista inicialment pel 25 d'abril. Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Roger.
Què ha passat, Marc?
Doncs mira, us ho diré fàcil. Som, al cap i la fi, som joves que estem creant una, bueno, una marca de Marc, per dir-ho així, i estem fent un projecte totalment de manera simbòlica, no? De manera, bueno, per fer-ho nosaltres, i el problema és que, clar, nosaltres hem de compaginar el muntar tot això amb la nostra feina, i els i la veritat és que els ajuntaments, al no ser una empresa de, amb recorregut, amb festivals i tot això, perquè no som cap empresa, doncs tampoc ens ho han posat fàcil. La veritat, cap ajuntament ens ho ha posat fàcil, però bueno, hem arribat a un acord amb, tant amb Protecció Civil com amb altres ajuntaments per poder-ho fer l'any vinent, perquè sí que és cert que aquest esdeveniment s'ha doncs, de fer bé. Sí que és cert que podríem quedar tots a una plaça aquest 25 d'abril i fer-ho, però no ho estaríem fent correctament.
I, o sigui, us heu sobrepassat una mica la idea aquesta. O sigui, perquè s'hi ha apuntat...
Això va començar...
Com una broma.
Això va començar sent una broma i va acabar sent un gegant.
Bueno, perquè hi ha 55.000 persones potencialment seduïbles per presentar-se el 25 d'abril al lloc on havíeu dit que... Teníeu lloc, ja?
Sí, teníem lloc. Bueno, estàvem en procés de concurs perquè ara l'Ajuntament de Barcelona, doncs, per poder optar un espai, habitat per... O sigui, un poder fotre tanta gent, per dir-ho clar, s'ha de demanar un concurs, vas a concurs. Llavors, hem entrat ja en aquest procés per poder optar, doncs, poder anar al fòrum de Barcelona o altres espais de la ciutat. I a part també estem parlant amb altres ajuntaments per tenir un plan B, ja que, com t'he dit, és que això s'ha fet tan gran que hem de fer-ho bé, I llavors hem cregut que la millor manera era ajornar-ho, i també ens ha vingut molt bé perquè World Guinness Record ens demana, primer de tot 6 mesos d'antelació per demanar que ells vinguin aquí, perquè si no el que fan és, tu pots enviar el rècord i triguen 16 mesos com a mínim en respondre't. Llavors, clar, fer aquestes...
No, que entenc que tot s'alentia una mica. Per què? Per què us fa tanta il·lusió reunir-vos tants marcs a Catalunya? Perquè doncs... si m'ho deixes dir així és una cosa bastant friqui, perquè entenc que l'objectiu és batre el rècord Guinness de marcs, eh?
Correcte, sí. Clar, això és una cosa friqui que vam començar com una broma i mai esperàvem que els Marcs ens seguissin d'aquesta manera i volguessin sumar-s'hi. Clar, quan vam veure la reacció de la gent i que en poc temps ja vam superar les expectatives i en grups de WhatsApp ja tindríem el rècord Guinness, només fa falta portar-los a una plaça. Llavors, clar, vam dir, hosti, hem de fer-ho això bé i hem de fer-ho de manera real, que tothom pugui venir.
Per tant, la idea és, ja queda posposat pel 2027, hi ha nova data o no hi ha data encara?
Sí, el 25 d'abril del 2027, el dia Sant Marc.
25 d'abril de 2027, directament, al lloc per acabar de pactar amb l'Ajuntament de Barcelona, la idea seria el fòrum,
sí. Sí, la idea, clar, la principal idea per poder abarcar tanta gent, perquè al cap i a la fi ja tenim, em sembla que prop de 10.000 persones inscrites a l'esdeveniment que es diuen Marc. Clar, si totes aquestes persones venen amb un acompanyant, estem parlant de 20.000 persones. On poses 20.000 persones a Barcelona?
Al Sant Jordi, sí, al Palau Sant Jordi. Vull dir que realment la moguda és considerable. Doncs el Marc Leal, un dels organitzadors d'aquesta trobada de Marcs, que de moment no tindrà final feliç, però s'emplacen el 25 d'abril de l'any 2027. N'havíem anat parlant.
Correcte.
I volíem saber com acabava, perquè realment l'havia desbordat també. Fins i tot hi havia diversos Marcs d'aquí al suplement que s'hi havien apuntat. Vull dir que heu tingut molta tirada. Una abraçada, Marc. Molta sort amb el que vindrà.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4 minuts per les 12, un nom menys popular, però no per això menys bonic, és el de l'Oriol. Oriol Rodríguez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Que aquest cap de setmana no només es posa al capdavant del Mans cada dissabte a la primera hora del suplement, sinó que també pilota el Tot Gira. Avui comences i acaba el cap de setmana, d'alguna manera.
Sí, avui farem tots els papers de l'AUCA a partir de les 4. No hi ha futbol de la primera divisió, ja ho sabeu, però hi ha moltes coses.
No me'n parlis del futbol. És que estic molt enfadat.
Estàs emprenyat amb Rafinha o estàs emprenyat amb el Barça?
Amb tots.
Estàs emprenyat amb el Brasil, amb Ancelotti amb la mare que els va parir.
Amb els partits d'aquestes seleccions que no serveixen per res.
Correcte.
Absolutament, per res, perquè de preparar el Mundial, res de res.
Res.
Fan una aturada en el moment menys adequat de la temporada, quan falten un mes i mig per acabar les competicions, i tu jugues absolutament tot. Unes trobades que són de costellada, perquè són partits amistosos que només serveixen per omplir les butxaques de les federacions, i que, a més, no només són partits absurds, sinó que t'emportes la teva selecció a l'altra punta del món. És a dir, un Brasil-França es juga a Boston, als Estats Units, amb tots els títols de clubs en joc en el moment més decisiu, i acaba com acaba. I jo crec que aquí, en aquest cas, em sap molt greu dir-ho, però és que crec que és així, hi ha un punt d'irresponsabilitat de Rafinha que no s'ha sabut dosificar.
Tu, perquè no tens amor a la pàtria, però aquests jugadors sí que en tenen, i per tant els costa molt renunciar a la seva selecció. És veritat.
Però ja no renuncia. O sigui, jo no dic que no hi vagis, però almenys... O sigui, no et matis a fer sprints a la primera part, quan és la tercera lesió que tens a la mateixa cuixa, i saps que estàs tocat i estàs fos, perquè no podia, t'havien de substituir el minut 70.
Quantes hores et queden de programa? Perquè et veig com alterat i pots acabar a urgències. Queden un parell, no?
Estic encès.
Que avui parleu de Fricandó, per cert, al programa.
Aquí una estona, Fricandó.
Mi mare posa olives al Fricandó. Fa el millor Fricandó de Catalunya.
Ah, sí? Doncs sí. La volem tastar. Olives?
Olives hi posa.
Jo moixernons havia sentit.
Moixernons també, sets, però ella ho remata amb un toc d'olives.
Vols quedar-te amb el Pep?
Doncs mira,
truquem la teva mare.
Si posaria encantada i fotria un rotllo que t'aguanta les 2 hores de programa. La Maria Teresa...
7 hores de programa. Ara demanarem el telèfon de la Maria Teresa, que la trucarem al Pep Nogué.
Tot això és perquè avui el Tot Gira sí que explicarem com s'acaba la Volta a Catalunya amb aquesta etapa entre Berga i Caral interessantíssima, i a 6:45 ens ha deixat penjar, per cert, l'Uni Girona, que esperàvem que aquest cap de setmana podríem narrar la final de la Copa, però hi va caure estrepitosament contra la Perfumeries a venir a 1/4 de final. Però avui també farem un duel molt interessant de futbol sala entre l'Indústries Barça, i bé, distraurem a la gent que sigui a la carretera, que estigui en moviment, entre les 4 i les 9 del vespre a Catalunya Ràdio.
Escolta'm,
sense Fricandó.
No, tens una gran notícia pel Barça de bàsquet, jo que ho estic seguint aquests dies.
Van guanyar 2 vegades ahir el partit, perquè també hi han perdonat Claiborne aquell minut final que fa.
Jo ja estava clapant aquella hora, m'ho has d'explicar. Sí que van anar a la pròrroga.
El Barça
no?
Estava guanyant, tenia el partit resolt, Claiborne fa una falta absurda, 3 tirs lliures per l'Estrella Roja, després falla per 2 tirs lliures, l'Estrella Roja et força la pròrroga, que tu tenies el partit guanyat, és a dir... Després, Claiborne, és veritat que va anotar 8 punts a la pròrroga, però, vaja, aquestes desconnexions que té l'equip cada vegada...
En qualsevol cas, sembla que es refà després del sotrac que el cap de setmana passat vaig anar al Palau Blaugrana a veure aquest Barça-Madrid.
Vas gaudir, eh?
Vas anar a saludar l'Ernest i la Lloberes i em van dir, nano, bon dia, has triat per venir, perquè realment el primer quart encara van aguantar, però després va ser un desori, allò.
De veieu, Marça Unicaja, que aquest a les 7 de la tarda també l'explicarem al Tot Gir, abans del Madrid-Barça, que demà hi torna a haver Madrid-Barça de la Lliga Femenina, després del 2-6 a la Lliga, a la Champions, ara toca Lliga.
Tres partits seguits, no, tres també?
Tres partits seguits. És com un Barça-Atlètic de Madrid, de nois, però en aquest cas un Real Madrid-Barça de noies.
Barça-Atlètic de Madrid. Riu-te'n també d'aquests, eh? Ja veuràs.
Sí, aquí, sense Rafinha, que sense pensem, Rafinha. No sé si saps que s'ha lesionat.
Tampoc en parlareu avui. Sí, no, ens conformarem, evidentment, amb aquest Barça-Madrid, que segurament serà una mica més senzill que el masculí, si més no. Gràcies, Bastant. Oriol.
A tu.
Fem una pausa, ens connectem amb les notícies de les 12, pendents de l'estat del trànsit amb aquesta operació sortida. Arriba el moment àlgid del dissabte de 12 a 2. Ens ha avisat el Ramon Lamy a la primera hora, que és quan hi havia més intensitat a les carreteres, la previsió d'aquest dissabte. I continuarem el suplement fins la 1 del migdia, entre altres coses, com apuntava l'Oriol, fricandó. Fins ara.